No hi ha res que compensi més a un ciutadà que la feina ben feta, i això és el que ha passat al nostre barri, a la Trinitat Vella, i és que els veïns, cansats de veure dia sí i dia també com a prop de casa seva continuava el tràfic de drogues, van sortir al carrer per manifestar, mai millor dit, el seu rebuig a aquesta pràctica. Els veïns, convençuts que era el millor pel barri, han denunciat aquest fet reiteradament i han demanat més presència policial. Cal dir també que fa un any i mig que esperen que l'Ajuntament posi càmeres de videovigilància que ja han estat autoritzades però encara no instal·lades, malgrat la insistència dels veïns. Amb tot, aquest estiu es va crear la coordinadora antidroga, que cada dijous ha sortit a la plaça de la Trinitat per fer sentir la seva protesta. Avui parlarem d'aquest tema, que ha fet que avui la Trinitat Vella surti als grans mitjans de comunicació. Per fi se'n recorden de nosaltres, encara que només sigui per un dia, perquè el més segur és que demà ja ningú no se'n recordi. La Trinitat Vella ara sí és al mapa. Potser no per un tema del que ens haguem de sentir orgullosos, però sí per un fet que fa temps que s'arrossega i que esperem que ara, entre tots, pugui ser erradicat definitivament. Avui també parlarem amb els Mossos d'Esquadra, que esperem, dins el seu espai, ens puguin dir quelcom sobre aquest tema. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és Tot un Poble, qui et parla i acompanya, en Jordi García.
Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, Tot un Poble a Radio Trinitat Vella.
Com ja sabeu, Tot un Poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bon dia, benvinguts, benvingudes. Coneguem quins són els titulars a dia d'avui.
Els Mossos reforcen la vigilància a la Trinitat Vella.
A la confluència entre Via Barcino i el carrer Foradada del barri de la Trinitat Vella hi havia ahir, a 11:45 del migdia, un control policial amb 8 agents. Identificaven 4 joves davant la mirada escèptica d'un grup de veïns. A la mateixa hora, diversos vehicles dels Mossos patrullaven la zona fins al carrer del Torrent de la Perera, on, segons els veïns, es punxen matí i tarda els toxicòmens. Des de fa uns dies, i especialment des que la ja històrica problemàtica del tràfic de drogues ha aparegut a diferents mitjans de comunicació, la pressió policial és evident.
La Trinitat Vella vol que la seva croada contra la droga s'estingui per la ciutat, s'antigui.
Molt bé, doncs l'horripilant escena d'un parc situat just darrere d'un col·legi, una piscina i una guarderia municipal, sembrat de bosses, de xeringues i amb el vaivé pràcticament constant de toxicòmens amunt i avall, no sorprèn en absolut els veïns de la Trinitat Vella més que acostumats a la situació, però no per això resignats a acceptar-la. Què ha fet la coordinadora antidroga en aquests moments? Doncs el que ha fet és posar-se en contacte amb barris com el Raval, el Turó de la Peira i la Zona Franca per organitzar una acció conjunta a tota la ciutat en contra de la droga. I encara tenim més temes per comentar-vos en el dia d'avui.
Sant Andreu recuperarà el 2011 la plaça de les Havaneres.
Doncs una de les més grans i alhora més estratègiques ferides urbanes causades per la construcció de la línia 9 i la línia 10 del metro comença a cicatritzar definitivament. La Conselleria d'Obres Públiques ha iniciat les obres de tancament i cobertura del Gran Pou obert el 2007 a la plaça de les Havaneres, situada a prop de la Meridiana entre els barris del Congrés Indians i Navas, a l'extrem oest de Sant Andreu. En un termini de 6 mesos, segons el departament, aquest espai públic de Sant Andreu recuperarà la seva fesomia amb arbres, espais d'oci i de jocs infantils, bancs, fonts i altres elements de mobiliari urbà.
Restriccions per l'obra ferroviària a la Meridiana.
Aquest cap de setmana, a l'entrada per la Meridiana, hi haurà restriccions de trànsit per les obres de reurbanització que s'hi faran després de les afectacions produïdes per la construcció de la nova estació ferroviària de Sagrera Meridiana. Concretament, l'administrador d'infraestructures ferroviàries, més conegut com Adif, tornarà a urbanitzar l'espai que ocupaven fins ara les rampes d'accés a l'obra subterrània de l'estació del tren. Ja ha començat el fresatge i a aglomerar i pintar els 4 carrils d'entrada per la Meridiana. Això obligarà a desviar el trànsit en alguns trams que estaran senyalitzats per als conductors. Doncs nosaltres d'aquesta manera que comencem el nostre programa d'avui. Ja sabeu que des d'ara i fins a la una del migdia teniu aquest programa, el Tot un Poble, per donar-vos doncs, cabuda a totes aquelles informacions que fan referència als nostres barris. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tot seguit doncs, ens preparem per començar a comunicar-vos quines són les notícies del dia d'avui.
Les formigues que viuen sota la nevera, aquell pany de la porta que s'ha de priar, un tros de llangonissa que no era tan seca, i l'avís de correus que sempre arriba tard. Flors de plàstic marcides, antigues llibretes. La llum quieta i vermella, el contestador. Una vella faldilla que t'anava estreta i fa més de 20 dies que penja el balcó. La torreta on plantava Maria i per dissimular un brot de camp milla ara dorm avorrida, plena de burilles que no cal regar. No tornaràs, no tornaràs, no tornaràs. Calaixets plens de fotos cruels que ens delaten, aquell pòster d'Holanda s'ha de marcar, una tapa de vàter sempre aixecada i la pasta de dents sec sense tapar. Llibres vells plens de dedicatòries que ara fan tant de mal. Mitjons bruts o pitjor que han perdut la parella i de pas amb ella tota utilitat. No tornarà. No tornaràs, no tornaràs, no tornaràs, no tornaràs, no tornaràs, no tornaràs.
Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, Tot un Poble a Radio Trinitat Vella.
Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui, un programa, doncs, ja podríem dir que especial, dedicat a la Trinitat Vella, perquè avui tots els mitjans de comunicació parlen del nostre barri, i no per un tema, doncs, tal com dèiem abans, que ens haguem de sentir orgullosos, però sí per un tema en què molts veïns i moltes veïnes han treballat perquè això sigui possible. I tenim avui amb el nostre costat el president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, el Lluís Quero. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs seria important que ens expliquessis com ha anat, perquè nosaltres el que tenim constància és que ahir a 11:45 del migdia, a la confluència entre Via Barcino i el carrer de Foradada, doncs es va organitzar una moguda de Mossos d'Esquadra que han fet que finalment, doncs, aquest tema surti a la llum i que tots els veïns surtin per televisió, surtin per la ràdio, doncs, explicant el que afecta, no?, a aquest tema de la drogadicció aquí als nostres barris.
Bueno, primer dir de que nosaltres tenim un problema de drogues amb el barri, però tenim un barri que és una canya i una meravella de barri, ¿vale? Porque es que si no decimos esto, da la sensación de que se está dando, incluso que se ha transmitido en algunos medios, es de que somos una purria de barrio. Y eso no es cierto. Somos una maravilla de barrio que tiene un problema de drogas y tráfico de drogas. A tu pregunta, el dispositivo que ayer hicieron Mossos, que creo que es... era importante que se hiciese, que se diera una respuesta que se viera, ¿no? Porque el problema que tienen Mossos o policías es que fan una... Hòstia, estic parlant entre castellà i...
Bueno, aquí ens entenem tots.
Vale, doncs, perdoneu-me, però és que a vegades ja se me'n va. Doncs, la missió que estan fent aquesta gent és molt difícil i normalment molt opaca, no es veu. Però de tant en tant han de fer una actuació que tothom contundent i que tothom sàpiga i vegi de qui són. I crec que ahir ho van fer i que tocava. I nosaltres estem la mar d'orgullosos. Crec que tot el que sigui i ajudi per a pal·liar aquest problema, nosaltres encantats.
Almenys així ho ha reconegut la regidora del districte de Sant Andreu, que heu pogut parlar amb ella, no?
Sí, nosaltres, o sigui, no hem deixat ni escatiment cap esforços, perquè creiem de que estem amb una problemàtica molt complicada i molt difícil, i que només podrem acabar amb ella en sumes, sumant, o sigui, i aquí a l'hora de sumar tothom s'ha d'apuntar, perquè, a veure, com tu ben saps, el nostre lema és ni drogues ni traficants, i això crec que poques persones honrades estan en desacord, con lo qual hem de sumar, I...
Clar, és que el que no podem fer és anar en contra del drogadicte, perquè el drogadicte és un malalt, en principi.
Nosaltres, a veure, n'hi ha divisió d'opinions, sí. I te puc dir que n'hi ha divisió d'opinions, n'hi ha gent que pensa que sí, n'hi ha gent que pensa que no. Jo personalment penso que sí, el drogadicte és un malalt, i que la societat d'una manera o altra lo ha de protegir, ¿vale? I per això, perquè n'hi ha gent de que està d'acord i gent que no està d'acord amb aquest criteri, nosaltres hem decidit aquest tema deixar-lo, o sigui, apuntar al problema real. El problema real quin és? Drogues i tràfic de drogues. Bueno, si lluitem amb això, acabarem amb que els malalts tinguin que vindre per aquí, pues, a agafar la seva dosi i ficar-se-la en qualsevol lloc del barri.
Doncs ahir va ser precisament al carrer del Torrent de la Perera, on els veïns, doncs, van dir que van pronunciar les seves queixes, no? Sí. Respecte del tema.
Sí. A veure, nosaltres hem decidit fer una sèrie de mobilitzacions que fa molt de temps que l'estem fent, que no les aturarem, o sigui, avui tenim manifestació a les 7:00 PM, on anirem cap al districte i fent soroll, perquè fent amb caceroles i per fer soroll, perquè creiem que la problemàtica no s'ha acabat, que la problemàtica la tenim, la continuarem tenint, i mentre existeix la problemàtica, doncs nosaltres continuarem lluitant.
També el que ens ha arribat a nosaltres és que doncs el Lluís Quero, que és actiu membre de la coordinadora, us havíeu posat en contacte amb barris com el Raval, com el Turó de la Peira, com la Zona Franca...
Bé, part d'aquesta informació és veritat i cap part de no. A veure, no s'hem posat en contacte amb Raval i volem posar-nos en contacte amb més gent, però la realitat és que només de moment el contacte el tenim amb el Raval, amb la idea d'arribar a fer una manifestació general a la plaça Sant Jaume.
El que podem dir és que la coordinadora antidroga es va posar en marxa aquest estiu i que des de llavors doncs, que s'han anat fent diferents propostes, no?, des d'aquesta coordinadora.
Sí. A veure, aquesta coordinadora va néixer una mica per la necessitat de la problemàtica que creien que existia al nostre barri, que era el tràfic de drogues, i van pensar de que això no tenia que posar-se cap davant ninguna institució concreta. Llavors se va formar la coordinadora. La coordinadora està formada per diferents entitats, afectats i gent en inquietuds. Van començar a treballar i des d'aleshores no hem deixat de fer-ho. O sigui, hem fet una mica de tot, però on tenim més que clar és que el dijous és el dijous de la manifestació i les nostres manifestacions cada dijous van, i a més, o sigui, van començar que érem al voltant de 150 persones i estem ja al voltant de 500 i anem a més, i anem a més.
I com veieu l'actuació dels Mossos de Sant Andreu en el nostre barri?
A veure, entrar a jutjar aquesta gent, el problema és que, com he dit abans, la feina que fan la majoria de les vegades no es veu. Ni es veuen ni se pot dir. És una feina fosca que s'ha de fer. Crec que estan al nostre costat i que fan el que han de fer. A vegades arriben a més i a vegades arriben a menys, perquè ells també tenen traves i hàndicaps, llavors, però que crec que estan fent la seva tasca i que no han deixat de fer-la, perquè a més, per això són els Mossos i les policies, per fer una feina que, tenint en compte que és una mica rara i diferent, l'han de fer, és la seva feina.
També hem pogut parlar amb alguns veïns i ens han comentat que la mitjana seria d'entre 70 i 80 toxicòmens els que passen pel barri.
Ja, podríem dir que possiblement inclús més, Con lo qual, i d'aquesta gent la majoria són de fora del barri, o sigui, la majoria no, la immensa majoria. Tenim aquí al barri, tenim 4, 5, 6, per posar-li una quantitat, La resta són gent que ve d'altres barris. A veure, venen d'altres barris perquè aquí la troben i se punxen en qualsevol lloc i tenen una facilitat, fins ara han tingut una facilitat, ara suposo que començaran a tindre inconvenient i llavors ja veurem què passa.
I què és el que ha fet que aquests toxicòmens vinguessin fins a la Trinitat Vella per punxar-se?
A veure, potser tindríem que remuntar-nos una mica amb el temps enrere i recordar de que abans existia Cantúnic, i que en Cantúnic allí és on se concentrava la majoria de gent de l'Agulla, ¿vale? Això se va acabar i la problemàtica se va estendre a altres barris de Barcelona. Això per un cantó, i després un repunt que n'hi ha de l'heroïna, que torna a estar d'una manera molt forta, potser, jo crec que impulsada per la crisi i perquè n'hi ha molts interessos dintre de les màfies per introduir aquesta droga, perquè és una droga molt addicta i que a les màfies li interessa tindre aquesta droga en el mercat, perquè és el seu negoci.
Per tant, podem dir que avui hem aconseguit una fita històrica dintre del que és el nostre barri, Trinitat Vella.
Avui hem començat o hem continuat en la fita històrica que van començar fa temps, quan van decidir lluitar. La fita històrica la tindrem si som capaços d'assolir el nostre repte. Nosaltres reivindiquem a Trinitat Vella com el primer barri de Barcelona sense drogues. Això és la repte i aquesta serà la dita i la data que tothom espera. Ara hem començat i avui és una bona data, sense dubtes.
Doncs esperem que els veïns continueu treballant per erradicar aquesta problemàtica que hi ha als nostres barris. Podríem continuar parlant d'altres temes, perquè dimarts va haver-hi una assemblea, una reunió aquí al Centre Cívic de la Trinitat. No sé si vols que diguem alguna cosa al respecte, perquè, clar, la notícia del dia precisament és aquesta, no?
A veure, podem fer un apunt ràpid. El que se va fer l'altre dia és, per part del districte, donar una mica de referències de lo que s'ha fet i lo que s'està fent amb el barri. Crec que és important que la gent sàpiga el que s'ha fet i el que s'està fent, i això és el que se va fer. Molt més coses, jo no, ara potser no és el moment de donar-li més importància, perquè estem parlant d'un tema de que ho podem comentar en qualsevol moment, està ahí, està ahí, és un tema actual que no deixarà, perquè s'està fent actuació amb el barri, algunes acabades i altres sense acabar.
S'està construint en aquests moments i aleshores doncs, ja tindrem temps de continuar parlant d'aquest tema. El que sí que, doncs això, donar-vos les gràcies, perquè sembla que els veïns, al final, l'actuació que han portat a terme doncs, ha servit per allò que volien, no? Per aconseguir a començar a fer fora els toxicòmens dels nostres barris, que ja fa temps doncs, que hi són i que esperem doncs, que desapareguin.
El problema no són els toxicòmens, el problema és la droga, i els traficants. Sí. I les gràcies no les tenim que donar a tots. Jo crec que tots estem contribuint a que això sigui una realitat i que algun dia pues, podem dir ho hem aconseguit. La gràcia no n'hi ha unes gràcies concretes, sinó és una gràcia col·lectiva on tothom s'ha d'identificar, perquè estem parlant d'un problema de societat que tothom s'ha d'implicar. O sigui, crec que és just de que tothom s'impliqui.
D'acord. Doncs moltíssimes gràcies al president de l'Associació de Veïns de Trinitat Vella, Lluís Quero. Ja saps que tens els micròfons oberts aquí en aquesta emissora per quan vulguis dir la teva, doncs que nosaltres estem a la vostra disposició.
Moltes gràcies a vosaltres, a vostè, i us ho agraeixo. Creu que feu una tasca molt bona pel nostre barri i nosaltres la promocionarem. Gràcies.
Doncs moltes gràcies. Molt bé.
A veure si 11 llamades.
D'acord. Doncs nosaltres continuem amb el nostre programa. Ara escoltem algunes de les... ara intentarem reprendre el nostre camí. Doncs hem de dir que estem de festa major, que tot i que la Trinitat Vella doncs, en aquests moments doncs, no estigui de festa major, però sí que està festa major la Sagrera. I ara escoltarem algunes de les entitats que formen part d'aquesta festa major.
Molt bé, doncs continuem a la 8a mostra d'entitats de la Sagrera i ara som davant del Club Petit Congrés. Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El seu nom?
Cristina Clota.
Doncs expliqui'ns una mica la història del Club Petit Congrés, quant temps fa que esteu aquí a la Sagrera?
Bé, nosaltres som un club que ja fa 50 anys que fem hockey i patinatge artístic. En un principi vam estar fundats en el Congrés, a les vivendes del Congrés, al carrer Bèlia. Llavors va haver-hi una expropiació de les nostres instal·lacions i aleshores ens van deixar de forma provisional en l'escola Pegaso, en les pistes de l'escola Pegaso. D'aquesta manera provisional portem 16 anys amb la promesa d'uns equipaments esportius. Aleshores, doncs ara ja estem amb una molta necessitat, doncs perquè tenim molts equips de hockey, som el club de hockey més gran de Barcelona i patinatge artístic, tenim totes les categories i és clar, el fet d'estar amb unes pistes descobertes ens és un hàndicap a l'hora de jugar els partits de moltes pluges i molts inconvenients pels nanos.
I en aquests moments quants equips sou?
Tenim 16 equips de hockey, més de patinatge artístic hi ha quasi 100 nenes i algun nen, i aleshores de hockey en totes les categories, des d'escola, que són els més petits en 4 anys, fins a la categoria més alta que podem jugar sense una instal·lació pròpia, que és Primera Nacional Catalana.
Doncs molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs esperem que el Club Petit Congrés, de moment manteniu el nom de Petit Congrés, no?
Sí, evident. El que passa que el del nom és una mica anecdòtic, perquè fora de Barcelona, el hockey, que és on hi ha més, ens coneix Club Petit Congrés de la Sagrera. Aleshores no entenen com a congrés, com a sentit de barri que nosaltres el tenim aquí, la gent de fora. I aquí a Barcelona doncs, tota la vida ens han dit així. Com que sempre hem estat de forma provisional aquí sense saber on definitivament aniríem, doncs per això sempre hem mantingut el nom.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs continuem a la 8a mostra d'entitats de la Sagrera. Molt bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
El vostre nom?
El meu nom és Juan Diego Ruiz Peralta.
I pertany al Club Esportiu del Sagrerenc.
Soc el president del Club Esportiu Sagrerenc, sí senyor.
Molt bé. I quant temps fa que funciona el club?
El club funciona des de 1915. Jo fa 25 anys que sóc el president del club, que precisament aquest mes, el dia de la nit de l'esport, m'han obsequiat amb una placa pels 25 anys que porto de presidència del club.
Doncs explica'ns una mica la història del club.
El nostre club, sempre he dit el mateix, el nostre club ha sigut sempre un club molt nòmada, perquè no tenia mai seu, i estava en un bar, estava en un altre, estava allà. I ara, afortunadament, des de fa 20 anys aproximadament, que tenim el Poliesportiu Municipal de la Sagrera, que tenim una seu, doncs hem crescut, perquè en aquests moments doncs tinc 183 nanos, vull dir, són 11 equips, i després una escola de nanos de 5 i 6 anys, que hi ha 20 nanos ara en aquest moment, vull dir, i gràcies al tenir el poliesportiu, que vulguis o no, ens ajuda a portar tot això a terme.
Perquè mantindre això suposo que deu valdre uns calés, no?
Val bastant calés, perquè desgraciadament no tenim un camp de futbol, el que vol dir que tenim que anar a un altre, llogar-lo, pagar un lloguer desgraciadament massa elevat, però que, bueno, és el que hi ha, i llavors, i en sobre, el pitjor per nosaltres és que som de la Sagrera i, en canvi, juguem a Sant Martí de Provençals, perquè és l'únic camp que tenim més a prop nostre. I això per nosaltres ja és un hàndicap, perquè, ja dic, jo vaig agafar el club amb 35 nanos, i avui dia estem en 183. Però vol dir, això significa moltes hores de dedicació, desinteressadament, com és natural, però bueno, si fas una labor que és bona pel barri, jo crec que ens podrem sentir orgullosos de lo que fem, val la pena.
I ara quants equips hi ha?
Ara tenim 10 equips federats i després tenim una escola. Ja dic, tenim des de amateur, juvenil, cadet, infantil, dos alevins, tres benjamins, un prebenjamí i l'escola. Vull dir, jo em sento molt orgullós d'on hem pogut arribar. I esperem que si algun dia tenim el camp, puguem fer més pel barri de lo que estem fent ara.
Perquè teniu l'esperança de que hi hagi...
De promeses les tenim des de que Maragall era alcalde. Després va venir el Clos, després va venir l'Areu, etcètera, etcètera. Vull dir, promeses en tenim, camp no. I el que desitgem és que realment, però no per nosaltres, perquè jo el dia que hi hagi un camp, doncs ja em podré sentir feliç, ja em podré retirar tranquil·lament, perquè els nanos tindran on jugar i on desenvolupar-se dintre del seu barri, que és el bonic, dintre del seu barri.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i que continuï doncs, el Club Esportiu Sagrerenc doncs, fent aquesta tasca tan noble com és acostar l'esport a totes les edats. No?
Doncs gràcies a vosaltres i de debò que m'agradaria que això ho sentís, que ho tingui que sentir i pensi que el barri és sempre barri, mai serà particular, sempre serà barri. I contra més fem pel barri, més orgullosos tenim que sentir tots, des de l'últim al primer, o del primer a l'últim.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia Tot un Poble.
Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i és el moment de parlar amb els Mossos d'Esquadra, en concret amb l'Oficina de Relacions amb la Comunitat. Tenim el Jordi Ruiz, hola, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Doncs avui ens veniu a parlar d'uns temes ja relacionats amb el Nadal, amb aquestes festes que s'acosten, que té a veure amb els consells que, que doneu als Mossos d'Esquadra als diferents comerciants, doncs per tal de que puguin realitzar bé la seva tasca, no?
Doncs molt bé, si dintre del cos de Mossos d'Esquadra han començat juntament amb l'Associació de Comerciants de Barcelona i de totes les regions policials o de territori català, han començat ja l'augment de l'activitat comercial degut a que s'acosta ja a les festes nadalenques i la gent ja comença a comprar regals. Doncs per part dels Mossos d'Esquadra fan que en determinades èpoques de l'any hi hagi un augment de compra, de venda de moure calés. Llavors nosaltres, juntament amb dinamitzadors de la zona dels eixos comercials, doncs repartim un tríptic de seguretat i diem uns consells bàsics de seguretat que han de realitzar o han de preveure o han d'intentar que es procurin que es compleixin aquests per disminuir la taxa de robatoris o d'estafes, etc. I dintre d'aquests, doncs nosaltres li expliquem que dintre de durant l'activitat comercial que realitzen els botiguers, no acumulin diners a les caixes enregistradores, que els vagin buidant sovint, que facin ingressos periòdics. Per què? Perquè el dia que li facin, per exemple, ojalà que no arribi el dia, o un robatori, doncs que no s'emportin la feina de tot un dia o de dos dies. Perquè què passa? Si aquell home veu que dels robatoris que fa treu bastants calés, doncs tornarà a fer-ho. A més, limitem les vies d'accessos a les botigues. Per exemple, ens trobem botigues que tenen 3 o 4 accessos. Doncs que en aquestes èpoques, doncs que posin, no sé, més aparador i que només limitin l'accés per un lloc, per controlar la gent que entra i surt, que no s'emportin coses. A més, si poden advertir amb rètols, doncs que l'entrada i sortida del comerç, que s'hi poden mostrar les bosses. És un consell que donem perquè moltes vegades ens trobem, és que, clar, nosaltres com podem posar un rètol que posi? Home, la gent, si és conscienciada, quan entra, te l'obre i te l'ensenya, i quan surt, doncs també. Què passa? Que el que va fer una atrapallada, o el que se'n vol emportar una cosa, el que vol és no ensenyar-ho, llavors ja has de confiar una mica d'aquella persona.
Clar. Perquè podríem dir que en aquestes èpoques es produeixen més estiraments o...
Bueno, estiraments no és el... ben bé, si no són furs d'entrar a una botiga i emportar-se coses sense pagar o en principi no augmentant mai els robatoris amb violència o intimidació amb una navalla, però el que més es dona ara són furs al descuit, o sigui, entrar a una botiga, s'emporta qualsevol cosa i marxen. Per això realitem, o també augmenta també el tema d'estafes, s'ha d'estar més en compte amb el tema de targes, etc. A més, cal valorar també si fa falta que en aquestes èpoques, si és una botiga molt gran, doncs hi fa falta la col·laboració de vigilant de seguretat. No diem que sempre, ja sabem que estem en època de crisi, però si vols mantenir que el teu comerç tingui beneficis, no pèrdues degut als robatoris, doncs has de procurar que tu, a casa teva, tens mesures de seguretat. Doncs a la teva botiga has de fer igual. Si has de posar un mes o dos un vigilant de seguretat, doncs és una garantia per tu. A més, hi ha empreses que es dediquen, o nosaltres mateixos quan anem a veure els botiguers els diem quatre consells o quatre punts dèbils on han de tenir especial vigilància o les mesures que han de tenir perquè no passi això, perquè passi l'altre, tenen un punt mort allà que han de posar un mirall perquè controlin altra gent, etc.
Perquè això es fa durant el recorregut que fan els Mossos d'Esquadra pels diferents barris.
Sí, sí.
Doncs ja vosaltres mateixos ja indiqueu als comerciants quin és el lloc on pot haver-hi els sotracs aquests. No?
Sí, a més, nosaltres quan ens arriben diverses denúncies o mitjançant, per exemple, l'eix comercial de Sant Andreu o hi ha diferents unions de botiguers aquí, doncs ells ja es posen en contacte amb nosaltres i ens diuen que hi ha tal botiga han fet diversos robatoris. Nosaltres anem, ens preocupem per veure què passa i que ens expliqui com els hi fan. Nosaltres li donem quatre consells de com evitar-ho, si podem evitar-ho. A veure, això no és la panacea, perquè sempre els que van a robar van a davant nostre, no? Sempre és la seva feina. Però intentem i procurem que això s'eviti. Per això anem nosaltres i li expliquem els quatre consells de seguretat.
Clar.
A més, en aquesta època també es fa servir moltes vegades les targes i cada vegada més, doncs s'ha de tenir especial cura que les targetes són personals i intransferibles, que moltes vegades ens trobem que el que vol fer una estafa, doncs, o tenen duplicades una targeta de crèdit, el que fan és, m'he deixat la meva acreditació al cotxe, però miri, ara li porto, és un moment, passi-me-la que ara vinc. Ara diu, hòstia, però no la trobo, i ja li ha passat la targeta, i ell ja ha fet el cobrament i ja li dona la bossa amb el que porta. Però s'ha de tenir especial atenció que són personals i que s'han de portar sempre amb l'acreditació que tu ets aquella persona. També s'ha de comprovar que quan surt el tiquet de la compra i quan signen, allà ha de sortir el nom. Moltes vegades, si està clonada o està duplicada aquella targeta que s'està utilitzant bastant ara, doncs què passa? Que igual posa que es dius, no sé, Francisco Javier, i allà a la targeta posa un nom xinès. Clar, ja volem dir que allò, aquella targeta, amb això no coincideix.
Molt seva no és.
Que nosaltres el que diem sempre és que es quedi en la descripció, que no s'enfrenti amb ell, per no tenir problemes, que es quedi en la descripció, que ens ho comuniqui directament, que truqui el 112 i digui que hi ha tal persona que paga amb targetes fraudulentes. Nosaltres anirem cap allà, que no hi ha qualsevol tipus de problema. O en cap cas ja veuen que pot tenir alguna sospita de que aquella persona està fent una compra elevada i que les targetes que disposa no donen fiabilitat, doncs ella o una altra persona que ens truqui, nosaltres anem, que no passa res, i és un benefici per tota la societat, perquè podem estar clonant a mi la targeta o amb una altra persona.
Doncs sí.
Passa igual també ara que comencen a circular més calés bitllets falsos. Si es troba amb bitllets falsos, s'ha de comunicar, sobretot. Que el botiguer no digui, ja que me l'han colat a mi, el col·loco jo, perquè això és un delicte. O sigui, s'ha de comunicar sempre que li donguin, o si preveuen que són bitllets falsos, doncs li miri, no disposo de canvi, sisplau, vagi a canviar, i ara li venc, m'aguardo jo la cosa que volia comprar, però vagi a canviar el bitllet. I si no, doncs miri, aquí no tenim això.
Perquè el bitllet aquest fals que pot tenir el comerciant, això, com ho sap ell?
Com ho sap? A veure, cada vegada més estan utilitzant tecnologies que són més difícils de trobar, però els bancs, les caixes, ja els hi van dient coses, els envien informació, s'han de preocupar també ells una mica d'informar-se a veure com funciona això, però en tot cas, si desconfien d'algun bitllet que no és bo, que li diguin a la persona. Escolti, miri, no tindrà un altre bitllet, aquest no... Clar, perquè ells estan perdent, o sigui, si li donen un bitllet de 100, estan perdent 100 euros ells, no?
Sí.
A més, el canvi que hagin donat. O sigui, que el que han de fer és intentar dissuadir-lo i dir-li que si li pot pagar amb un altre bitllet, o que no té canvi, sisplau, que vagi a canviar, d'alguna manera dissimulada per dir-li això, i després que ens truqui nosaltres i dir, mira, aquesta persona, segurament el bitllet que portava era fals. Nosaltres anirem, el buscarem i mirarem realment si és bo o és dolent.
Perquè el que sí que hem vist en algunes botigues són uns aparells que et porten un làser de color vermell que mira per mirar el bitllet. No?
Sí, hi ha diferents tècniques. Hi ha un rotulador, un làser d'aquell, una maquineta que t'ho detecta... Però clar, el que es dedica a això cada vegada està perfeccionant-ho més.
No.
Llavors... desitgem que no perfeccionem més encara, fins que arribi un moment que no sabem ni quins són ja. Doncs per la nostra part només comentar que hem començat ja a realitzar aquestes entregues de tríptics i consells de seguretat a botiguers, i que sobretot necessitem la col·laboració dels botiguers. Si veuen qualsevol cosa, que ens truquin, que nosaltres sense cap tipus de problema estem 24 hores, 365 dies de l'any a disposició de la ciutadania.
Doncs amb aquesta crida a l'Associació de Comerciants de Trinitat Vella, a l'igual que els de l'Eix Comercial de Sant Andreu, doncs que si tenen alguna dificultat amb els diners i que volen rebre, doncs, el Consell de Seguretat per tal doncs, d'aquests dies de Nadal, doncs, que puguin passar-los el millor possible, doncs això, que es posin en contacte amb els Mossos d'Esquadra.
Molt bé.
D'acord.
Vinga, moltes gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Ruiz. Nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Ens queden ara pocs minuts, agafem justament la recta final del programa, escoltarem una mica de música i després ja anirem a la nostra habitual agenda d'actes, perquè avui hi ha moltes coses perquè vosaltres us ho pugueu passar molt bé aquí als nostres barris. Fins ara.
Què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia Tot un Poble.
Molt bé, doncs hem de dir que la notícia d'avui és la Trinitat Vella que ha sortit al carrer contra la droga i que el que vol és que s'estengui dels nostres barris. Doncs l'horripilant escena d'un parc situat just darrere d'un col·legi, una piscina i una guarderia municipal sembrat de bosses de xeringues i amb el vaivé pràcticament constant de toxicòmens amunt i avall, doncs no sorprèn ara mateix en absolut els veïns de la Trinitat Vella més que acostumats a aquesta situació, però no per això resignats a acceptar-la. Doncs això és el que diu la mare de la coordinadora d'AMPAs, és a dir, de les associacions de mares i pares d'alumnes de les escoles de la Trinitat Vella. I precisament per lluitar contra això, doncs aquest grup de mares van crear juntament amb d'altres entitats del barri la coordinadora antidroga, una comissió que volen estendre a altres indrets de la ciutat amb realitats similars. Doncs aquesta era la notícia del dia d'avui i ara el que fem és anar ja directament a repassar els actes d'agenda, tal com us dèiem abans, dels nostres barris. I comencem amb una exposició.
Exposició sobre el Consell de Cooperació i Solidaritat del Districte de Sant Andreu.
Doncs el Centre Cívic del Bon Pastor, a la plaça Robert Gerard número 34, us ofereix fins al 20 de novembre, de 9 del matí a 2:15 de la nit, una exposició sobre el Consell de Cooperació i Solidaritat del Districte de Sant Andreu. L'entrada és gratuïta.
La tardor solidària a la Sagrera.
Doncs avui, a 7:45 del vespre, al Centre Cívic de la Sagrera de la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, hi haurà una xerrada, altra via de sortida a la crisi dins el marc de la tardor solidària. A càrrec de membres de Wall Talkers i altres fórmules socials per sortir-nos de la crisi i l'entrada és totalment gratuïta. També hem de dir que continua la tardor solidària, però al centre de Sant Andreu.
Exposició Aixeca't, Níger, Aixeca't, el casal de la gent gran Navas.
Doncs anem fins a Navas, el casal de gent gran de Navas, al carrer Capella número 14, us ofereix cada dia dins la tardor solidària de Sant Andreu l'exposició Aixeca't, Níger, Aixeca't. És de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 1 del migdia, de 4 de la tarda a 8 del vespre, l'entrada és gratuïta.
Lletra petita, llibres a escena, Titelles, Munt, Fases, d'Emili Alà, a la Biblioteca de la Sagrera.
Doncs ja estàvem a Navas, ara marxem una mica més cap a la dreta, on trobem el barri de la Sagrera, i la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet del Camp del Ferro número 1 us ofereix avui a les 6 de la tarda i dins el cicle Lletra Petita, Llibres, Escena, la representació de l'obra de Titelles, Munt, Fases, a càrrec d'Emili Alà. Adaptació amb Titelles de dos contes d'autors anglosaxons, com són How to Catch a Star, d'Oliver Jeffers, i Papa, Can You Get Me the Moon, d'Enric Kell. La proposta és en anglès i és per una mainada a partir de 3 anys. L'entrada és totalment gratuïta.
Cicle d'aventura i muntanya, projecció Collita Alps 2010, segona part, Benoist i els Ecrins, al centre Garcilaso.
Doncs el centre Garcilaso, al carrer Joan de Garay número 116, us ofereix avui a les 7 de la tarda i dins el cicle d'aventura i muntanya la projecció Collita Alps 2010, segona part, Benoist i els Ecrins. L'entrada és totalment gratuïta.
Hot Jam Session, a la Nau Ivanov.
Doncs la Fundació Catalana Jazz Clàssic, amb seu a la Nau Ivanov, organitza les Hot Jam Sessions des de fa ja més de 3 anys. Parlar de Jam Session és parlar d'un dels moments més interessants i excitants del jazz. Músics de diferents procedències es troben de forma informal i emprenen l'aventura d'executar i compartir la interpretació dels temes més coneguts i clàssics. És un moment especial en què la personalitat de cada artista es pot desenvolupar sense altres límits que les ganes de compartir la seva creació amb altres músics i el públic. Les jam sessions de la Nau Ivanov són dirigides per Ricard i Toni Gili de la Locomotora Negra i estan centrades en el jazz clàssic, és a dir, en el jazz més directe i comunicatiu en el qual la participació del públic és més directa i espontània. Doncs aquesta Hot Jam Session a la Nau Ivanov la podreu trobar avui a les 8 del vespre a la sala Abaco i l'entrada és també totalment gratuïta.
Exposició fotogràfica. Segon concurs fotogràfic Sant Andreu en un clic al Centre Municipal de Cultura Popular.
Doncs anem ara al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquímedes, número 30, que us ofereix de dilluns a divendres l'exposició fotogràfica corresponent al segon concurs fotogràfic de Sant Andreu en un clic. Mostra de les fotografies presentades al concurs Sant Andreu en un clic basat en la Festa Major de Sant Andreu de Palomar del 2009. De dilluns a divendres podeu gaudir d'aquesta exposició de 9 del matí a 2 del migdia, de 4 de la tarda a 8 del vespre i l'entrada és gratuïta.
L'aventura de conèixer exposicions. Exposició 75 anys de la biblioteca. Exposició commemorativa a Can Fabra.
Doncs el Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix aquests dies i dins el cicle l'aventura de conèixer exposicions, l'exposició 75 anys de la biblioteca, exposició commemorativa. Aquest any, 2010, fa 75 anys que es va inaugurar la primera seu de la Biblioteca Inés Iglesias al cor del barri de Sant Andreu de Palomar. Per commemorar aquest aniversari, la biblioteca ha organitzat tot un seguit d'activitats entorn a aquest fet, entre d'altres cal destacar la creació del bloc Diari de la Biblioteca, gràcies al diari manuscrit que la bibliotecària ens va deixar. Podem conèixer la història del barri durant els anys 1935 i 1944, un període de la nostra història prou significatiu. I aquesta exposició dels 75 anys de la biblioteca la podeu gaudir dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 de la nit, els dimarts i els dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit, i els diumenges de 11 del matí a 2 del migdia, amb una entrada que és totalment gratuïta.
Microexposició de còmic de Mado Peña a Can Fabra.
Molt bé, doncs continuem amb el nostre repàs d'activitats per al dia d'avui i parlem ara del Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24, que aquests dies us està oferint una microexposició de còmic de Mado Peña. Doncs ja sabeu els horaris de Can Fabra, dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 de la nit, dimarts i dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit. Els diumenges, d'11 del matí a 2 del migdia. L'entrada és gratuïta.
Caçador d'imatges, a la nau Ivanov.
Doncs ens queda ja poc temps per comentar-vos algunes de les activitats que es realitzaran el dia d'avui, com per exemple aquest caçador d'imatges que ens porta José Rubio. El José Rubio Rodríguez és de Còrdoba i és aficionat a la fotografia des de fa més de 30 anys. El 1990 realitza estudis de fotografia i laboratori de blanc i negre. Amb la forta implantació de la fotografia digital, el 2007 va fer cursos de Photoshop i l'any 2008 va participar en la creació de l'associació fotogràfica Foto Sagrera, de la qual és membre i hem de dir que és admirador de totes les tècniques fotogràfiques i per tant doncs, presenta aquesta exposició a la nau Iguanop, que és una recopilació d'alguns dels seus últims treballs. Hi va col·laborar i col·labora l'entitat Foto Sagrera i hem de dir que aquesta exposició és oberta fins al 3 de desembre a la sala de màquines de la nau Iguanop i l'entrada és totalment gratuïta. Molt bé, doncs nosaltres d'aquesta manera que arribem al final del nostre programa d'avui, però ens agradaria abans fer com una mica d'explicació d'aquesta coordinadora antidroga, però em comuniquen que se'ns està acabant el temps. Per tant, dic que aquest enquistament de la problemàtica de la droga va motivar que a principis d'aquest estiu es constituís l'anomenada coordinadora antidroga de la qual hem parlat avui. Molt bé, doncs d'aquesta manera arribem al final del nostre programa d'avui. Ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una bona tarda.